Bona nit. Un dimarts més, això és Xalem Llegint. Avui som el Jordi Borja al control, la Núria i la Roser aquí parlant.
Avui us oferim el primer programa d'una sèrie que hem decidit dedicar a l'escriptor gallec Manuel Ribas. La música que acompanyarà aquest programa serà música gallega. Avui els hi tocarà el torn a Marful i a Mercedes Peón. També volem dir-vos que, com que el mes passat, per problemes que no vam poder resoldre, no va haver-hi programa, avui us farem una miqueta de més. Com que no molestem a ningú, doncs tot això que teniu.
Manuel Ribas, l'autor.
És un gallec nascut fa 50 anys a La Corunya. Poeta i narrador en llengua gallega, és també articulista de premsa i moltíssimes coses més. Diuen d'ell.
A la contraportada de la seva obra Un milión de vaques llegim. Se llama Manuel Ribas. És joven, culto i algo esquivo. Lee a Fenimore, Cooper, i trata les paraules com si fueran cuerpos vivos. Siempre a punto de huir. De ahí su afán por sintetizar, por condensar en unas pocas líneas todo su asombro ante la tragedia de la vida cotidiana. De la seva obra diu: La tierra. Son vacas con ojos de agua nieve. Son cisnes con voz de cerdo. Son campos que duermen bajo la niebla y ciudades donde las granjas se han vuelto discotecas. Es Galicia y es su mundo. Reflejado en imágenes chocantes, prosaicas a veces, pero siempre sugerentes. La gente son niños que sufren como ancianos y muertos que no se resignan a su destino. Son mujeres de mirada perdida y voluntad firme. Son hombres con cazadoras de cuero y alma de seda, que se marchan sin despedirse siquiera porque saben que la vuelta es inevitable. Con sus palabras, con su tierra y su gente, Manuel Ribas ha escrito estos cuentos y poemas. No hacía falta más. I diu d'ell mateix, l'autor, en una entrevista publicada al diari Avui el novembre de 1998, això que us explica la Núria.
Només sóc un dels 5.000 millors escriptors de Galícia, però potser hi ha moments en què li toca a un llançar el penal i sembla que m'ha tocat a mi. Només espero no fer com Jukic. Però la veritat és que al darrere hi ha una tradició molt viva. Em sento part de molta gent. Potser en aquests moments sigui més conegut, llegit i traduït. Això em dona l'oportunitat de parlar amb molta altra gent. Però per sort, les fàbriques de somnis són les que millor funcionen a Galícia. I no crec que això sigui un tòpic. I podem començar pels gaiteros. No pels de Fraga, naturalment. Pels gaiteros llibertaris, com Carlos Núñez o Milladoiro, que ja van tocant per tot el món. La fabricació de somnis funciona millor que la resta. Jo vaig aprendre el gallec a la vida. A l'escola no em vaig aprendre gens, tot el contrari. Ni a l'església ni al BOE. El vaig aprendre a la cuina de casa, al llit i al carrer. No és la mateixa relació que amb el castellà. Però també és cert que del castellà hi ha un aprenentatge escolar i un altre aprenentatge personal, que ve sobretot amb la literatura. Per això també és una relació molt carnal. Quan parlo del castellà no penso en el BOE, ni en els llibres de gramàtica, ni en els mestres que em pagaven amb el regle. Potser no hi ha tanta olor de pa, de blat de moro, ni de sardina, però n'hi ha d'altres. Galileu deia que les llengües eren la invenció més meravellosa de l'ésser humà. És cert, probablement, el pensament no existiria sense el llenguatge.
En l'obra de Manuel Ribas hi trobem una sèrie de temes recurrents. Els vents i les veus, la boira i el silenci, la invisibilitat, la guerra civil, els morts, la misèria i la duresa de la vida, la memòria, les ànimes, temes que evoquen tenebres tractats però amb humor. Perquè, com diu ell mateix, crec que l'humor més intel·ligent és el que és una forma de resistència. L'humor d'algú que respon a la brutalitat amb la paraula, l'enginy o la imaginació, i no amb una altra brutalitat. En aquests escenaris límits, l'humor és gairebé el més humà, el millor amagatall que un pot buscar.
Ara volem oferir-vos uns tastets de migració de l'obra de Manuel Ribas. Emigrarem, veurem món, coneixerem i escriurem poemes. Del llibre Els llibres fan de mal cremar, un petit fragment. I del llibre Un milió de vaques, un poema i uns bocinets de contes.
Buscaba xa perdín, tô competindo co tempo, apurando a miña...
Saps, Morocho? Avui m'he fixat en una cosa. Hi ha un triangle a la ciutat. Un triangle. Un triangle que té a veure amb nosaltres, on sempre vam estar jugant. Si mires cap a la dreta, hi ha el cementiri de Santa Maro. Aquest és el primer vèrtex. Si mires cap a l'esquerra, hi ha la presó provincial. És el segon vèrtex. No hi ha futur ni a esquerra ni a dreta. Només ens queda un tercer vèrtex. El far. La llum del far. I què diu la llum del far? Ell ja tenia una resposta. Diu adeu. Adeu. És la llum dels emigrants. La nostra llum.
Des del ventanal del Singapur, el hombre del pelo rojo había seguido los estertores de la tormenta. En su convulsión desasosegada, el mar vomitó sobre el arenal una frontera de desperdicios. Viscoso engrudo de algas, erizos apátridas, crustáceos desahuciados y aún más, un ferial de cuerpos extraños, envases con caligramas de salitre y resinas, mandíbulas errantes, leños con gárgolas, cuerdas desgachadas, máquinas con dientes de rumbre, zapatos desaparejados y un esqueleto de reloj.
A tu sombra nunca más, miña ruliña, meu pensamento, miña ruliña, dos meus tormentos, miña ruliña.
En la pared, un mapa mundi, y colgando del Ártico, de Groenlandia a los mares cálidos, un recibo de figuras de pan, de San Andrés de Teixido. del llibre Ella, maleïda ànima, la picossadeta d'un relat i un altre sense retallar.
Lo Chanel tenia sempre un conte a la recambra per matar el temps. Només li calia un glob per, segons ell, remullar la prosòdia. De jove havia emigrat a França en un d'aquells trens que sortien de Galícia tapeïts de gent. I li havia anat bé. Escolta, tu, jo posava parafangs a la Renault, deia com un mariscal victoriós. Fins i tot contava que havia estat assegut amb un filòsof cèlebre a la terrassa d'un cafè a la riba del Sena i que el filòsof va prendre notes de tot el que ell li deia. No cal dir, assegurava Lo Chanel, que abans em va demanar permís. Aquell sí que és un país amb cultura i educació. I és que, de vegades, li venien les nostàlgies del revés. Encara hi he de tornar a París. Un amb prosòdia allà és un home elegant.
Quan menjàvem bé, era el diumenge. Un del poble tenia un restaurant a Caracas i ens va contractar com a clients. Ens vestíem de coll i corbata i sèiem al lloc més visible del finestral, que feia d'aparador, a dinar amb entusiasme. És una llei de l'hostaleria. La gent no entra en un local buit, i menys a dinar. Hi ha negocis que neixen amb malestrugança. Per molt ben muntat que estiguin, la gent no hi entra i no hi entra. No me'n demaneu el per què, però és així. Nosaltres fèiem de reclam, i ho fèiem molt bé. En acabat, anàvem a una plaça que hi ha allà, a Caracas, amb una estàtua de Simón Bolívar, muntat dalt d'un cavall enorme. Un país amb una escultura així de grossa, amb un cavall tan ben fet, hauria d'anar bé, però deixem-ho córrer. Sèiem en aquella plaça i era com ser a casa i anar al cinema alhora. I feien cap els emigrants acabats d'arribar. I sempre hi havia algun conegut amb notícies fresques de la terra. Hi havia molt de moviment, molt. Ara us contaré com vaig conèixer Cristóbal Colón. Davant nostre, en un banc, estaven asseguts dos homes en fila de captaires. Xumaven d'una ampolla. A mi em feia gràcia la situació. El meu compare i jo érem allí, de coll i corbata, amb el ventre ple, però una mica entristits, perquè el diumenge a la tarda era quan més enyoraves el que havies deixat enrere. I de bon grat hauries pres un glob d'aquella ampolla que els feia riure tant. Va ser llavors que un dels pobres pitofs va assenyalar un lateral de la plaça i exclamar amb alegria: «Mira, xavo, aquí lleva Cristóbal Colón!». Sorpresos, ens vam tombar cap a aquella direcció i vam veure que s'atansava un mulat enorme, també vestit de parracs i amb un núvol de mosques al voltant. Els tres captaires es van abocar joiosos, es van abraçar joiosos i van celebrar la trobada xumant l'ampolla de rom. «Colón, pendejo!». Jo, aleshores, ja havia estalviat una mica. Procuraves no gastar ni un duro i estalviaves. Però el pitjor va ser en arribar. Vaig estar a punt de morir-me. De fet, ja em vaig veure a l'altre barri. Havia desembarcat a La Guaira i allà mateix vaig trobar feina en la construcció. El primer dia que em vaig enfilar en una bastida feia una calor de mil dimonis. Però jo tenia molta ànsia, em volia menjar el món, coses de la joventut, que no t'enseny. Quan em vaig adonar del mareig ja estava fregit de suor. A baix, un manobre negre, a qui deien el Blanquito, em va dir: «Qué barbaridad, gallego, hueles a llanta quemada!». I això era jo, una roda cremada. No se m'ocorre altra cosa que anar cap al moll amb una galleda i demanar un terròs de glaç. I vaig començar a llepar-lo i a veure l'aigua que deixava en el terròs. L'endemà ja no em vaig poder llevar. Estava enfebrat, ho veia tot borrós i groc. Dormia amb tres companys a la mateixa cambra, de lloguer, amb el lloc just per als catres. A la nit em duien alguna cosa per menjar, però jo treia els budells per la boca. La sort va ser que hi hagués una finestra que donava al pati i que al pati hi hagués un lloro. Aquell lloro de dia no parava de cridar. L'únic que deia era «Merceditas!», sempre cridava la Merceditas. I de tant en tant una veu de mossa responia «Ja voy, bonito, ja voy!». A Galícia, al llogarret d'on sóc jo, hi havia una nena veïna que es deia Mercedes. A mi m'agradava aquella xiqueta. Vull dir que em posava nerviós i per això n'hi feia de tots els colors. Li feia venir por quan passava pel camí de carro del cementiri, entrada de fosc i coses així. Me'n reia molt. «Merceditas!». De manera que aquell lloro cridava la Merceditas i això em mantenia viu. Alerta en un món de boira i ombres, com si guaités per un forat del cementiri. I trigava molt aquella veu de picarol que deia «Ja voy, bonito, ja voy!». Pel cap baix van passar 8 dies fins que el meu cos va trobar el seu lloc. L'habitació va deixar de córrer com un vagó pel túnel. I vaig tornar a menjar i a treballar. I després va venir el contracte aquell del client menjador el diumenge al restaurant de l'Evaristo. Un triomf, si el comparem amb el Cristóbal Colón. La llàstima va ser que no vaig conèixer la Merceditas. Aquella, la del lloro. Mai no vaig aconseguir de veure-la. I aquell dia, el dia pertanyia a la feina i la nit al son. I aquella altra, la nena del llogarret, se n'havia anat a Amèrica quan jo vaig tornar. Els vaixells es devien encreuar al mig del mar.
Pensar que existe unha solución é un conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é unha historia perdida. A coherencia de grande pensador é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito é moito definitivo. Unha xanela tapiada na habitación é altamente agradável. Coñecer un valente que teña valor, de feito é habitual. Non dizer nada novo na conversación é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito. Pensar que existe unha solución é un conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é unha historia perdida. A coherencia de grande pensador é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito é moito definitivo. Unha xanela tapiada na habitación é altamente agradável. Coñecer un valente que teña valor, de feito é habitual. Non dizer nada novo na conversación é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito. Thank you.
I ara, algun poema del llibre Un milion de vaques.
Nos ollos que se me miras ti matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás, meus ollos choran por verte, meu corazón.
Transvanguardia. Ese tipo gallego se acaba de derrumbar, entre escupitajos, en la soledad de un hotel de Túnez, con los ojos blanqueados de silencio, como alas batiéndose en una imposible bóveda de azul Japón. Ese tipo gallego acaba de romper la vajilla vegetal, el tenue otoño, en el hall de un hotel de cucarachas en el culo de Manhattan. Se ha abierto paso, ese tipo gallego, en los vidrios de su sangre, derrotado y náufrago en los patios de naranja, agitando triste la nave temblorosa en el horizonte turquesa de un hotel extranjero, la propia casa, donde el pincel rebelde está vomitando espuma enfurecida, almas de brillo ausente, el paisaje senil de piedra y moho.
Cantar esta cantiguilla. Din que o amor é tan cego que non sabe de malicia. Durante os primeiros anos todo é rosas en espiñas.
Línea de sombra. Mai, tú sabes que es un luchador. No lo hagas volver sobre sus pasos. Desde Bilbao y Brest llegaron cartas, y de Hamburgo, Berlín y Viena. Iba por tierra y se aseaba en los museos, en los destrozados espejos de los museos. Lo vieron mis amigos cruzar Europa, pasear algo pálido. Se podría pasear y morir sobre los ríos. Mai, sabes que es un luchador. Volverá. Volverá viejo como quien tiene 30 años.
Este mundo faite astronauta.
Frío. Sobre la nieve, la sangre tiene brillo de joya marchita. Hay un perro destripado en la cuneta de la autopista. Tras los cristales, los niños dibujan ojos. Esta misma mañana me marcharé de Europa.
Se non te chega este mundo, faite astronauta.
Televisión. A esa hora llegaba mi vieja, justo cuando el bajo de The Cult daba aquellos pasos de Comanche. Mi madre, boqueando después de fregar las oficinas del Fénix Español. Se ponía las zapatillas, se sentaba en el sofá, suspiraba en lo más hondo y cambiaba la primera cadena. «Anda, vago, sal a la calle y espabila». Apareció el Empire State y mi vieja dijo con ternura: «Pobre de la que tenga que fregar todo esto».
Se non te chega este mundo, faite astronauta.
Suicidio campesino. Y luego están los muertos de la tierra, elegantes en las ramas, serenamente colgados al amanecer de los manzanos, con sus ojos de nieve, como aves viejas que no pudieron emigrar.
Se non te chega este mundo, faite astronauta. Ah, 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 ah
este mundo fai de astronauta.
I fins aquí aquesta petita emigració literària a Galícia, un país, creieu-me, fascinant. Esperem que us hagi agradat i segurament que el mes que ve tornarem a córrer per aquelles terres acompanyades de Manolo Ribas. Bona nit i fins el mes que ve. No.